La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabies que es van posar de moda fa molt temps els enciams i les escaroles blanques? Recordo de petit quan el pare les embolcallava amb la funda de les ampolles de xampany durant uns dies perquè aquestes s'emblanquissin abans de collir-les i es fessin més amoroses. Avui a dia es fa el mateix i la majoria de consumidors busquen la més blanca d'entre les blanques. I en canvi, després, per altra banda, el que fem és comprar altres fulles com la ruca perquè són verdes. És una mica un contrasentit. Ara bé, com us deia, després comprem moltes coses, no? Per exemple, els canonges o les fulles de remolatxa. En canvi, als nostres camps també tenim silvestres, herbes silvestres ben gustoses. Mireu, aquesta primavera vam poder gaudir d'una planta fantàstica, d'aquelles salvatges, la xicoina, no? El pixellit de tota la vida, però d'alta muntanya. Només la gent gran i experimentada encara cull herbes com aquestes, les cusconilles, els murritorts, els màstecs. I és que són herbes molt bones, sobretot, per posar diversitat a la nostra amanida. S'hauria de fer alguna cosa per incentivar aquests caçadors de males herbes, sobretot perquè nosaltres també les puguem caçar, les puguem collir, les puguem cuinar, les puguem amanir i les puguem disfrutar. I què ens falta? Ens falta divulgació, ens falta aprenentatge. I jo convido a tota la gent que aquest estiu, si pot, que aprenguem, de la mateixa manera que també coneixem els bolets, aprenguem a collir les bones herbes silvestres i comestibles. Comencem.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Si la visc al teu costat, no hi ha res que...
Ens ho passem de meravella a aquesta hora, a l'hora que molta gent està dinant, nosaltres aquí esperant. Sabeu, avui amb la guia Virgínies, que farem les mil i una amb la sobretaula excel·lent que tenim. Però avui tornem cap al Delta de l'Ebre, perquè allà hi ha un senyor, sabeu, un d'aquells savis? Doncs sí, sí. Avui escoltareu les peripècies d'en Ramon de Baila. Agricultura, gastronomia i pagesia. Comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Canbec Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
I aquesta sintonia tan dolça és perquè anem a buscar la dolçor dels nostres cuiners i cuineres de Catalunya. I avui volem saber quina és la melmelada preferida d'en Quico, el gran xef de Can Joan de Call d'Atenes. Quico, molt bon dia.
Bon dia, Pep, com anem?
Bé, home, com va l'estiu per aquí, a Call d'Atenes?
Aquí l'estiu molta calor, molta calor,
Home, molta calor, però et veig sempre que estàs aquí davant de l'hort, que allò, anar proveint per fer el menús, no?
Exacte, exacte, té tota la raó.
Escolta'm, quina és la melmelada preferida d'en Quico?
Mira, la meva preferida és la que vam fer fa un meset, de gers. Vam collir molts gers a l'hort, una bestiesa de gers, de tamany petit, perquè els va faltar una mica d'aigua, però molt dolç. M'ha encantat.
Déu-n'hi-do, escolta'm. No ho sabia que plantava gers tu aquí davant.
També, a darrere, a part darrere, perquè ens faci una mica de talús i ens aguanti la terra perquè no ens caigui el muro. M'apret de l'hort.
A mi, talell, que bé. Home, i de fet, jo no sé amb què la utilitzaràs, aquesta melmelada de gers, però de ben segur que què? Cap als postres, va?
Cap als postres, sí, pels postres, sobretot pels formatges que fem, la selecció que fem de formatges de Can Jovany, sobretot per la selecció de formatges, i a vegades et ve algun agosarat que t'ho demana amb una torrada, va.
Ah, això, què dius ara? Després de menjar-se el menú que s'ha fumut aquí a Can Jovany, encara et demana una torrada pel formatge?
Hi ha algú que t'ho demana a les 7 de la tarda, que clar, s'ha allargat el dinar i aquí fora la terrassa estan a gust i també de gust i queda marmelada, perquè faci falta.
Exacte. El ressupor de Can Jovany, no?
Sí, el ressupor dels, exacte.
Bueno, un tal tens en Nando, cap a Marina?
Està cap aquí, cap allà, és com Jesucrist, a cada moment està sempre al nostre costat, però a vegades no el veiem, però hi està sempre.
Li has de posar, ara que hi ha aquests localitzadors petits pel cotxe, li has de posar un localitzador, saps què? Ell no se'n donarà compte, va tan ràpid que no se'n donarà compte. Li poses una cadeneta i ja està, i així sabràs on és.
L'estima no saber-ho, l'estima no saber-ho.
Moltíssimes gràcies.
Com sé que no ha de vindre o no ha de vindre, treballo amb més pressió. Perquè sempre dic, està a punt d'arribar el Nando, està a punt d'arribar. No els dic quan, si d'aquí un quart de mitja hora, un migdia, no els dic, perquè tothom treballa amb pressió. Vull dir pressió per millorar, no amb por, amb pressió.
Exacte, que ets punyetero. Moltes gràcies i passa un bon estiu, Quico.
S'ha de treure la part positiva de tot, Pep.
Ja exacte.
Hem de rascar, som catalans.
Adéu-siau, que vagi bé.
Una abraçada.
A Can Bec et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canbec.com i a gaudir de la bona gastronomia.
La Fonda.
Ja tornem a ser aquí al moment de les tècniques culinàries. Avui no ho farem amb un cuiner, sinó amb un veterinari. Josep Dolcet, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
En Josep Dolcet, que és el director de l'Escola de la Carn, perquè volem parlar d'una tècnica que, més que fer-la a la cuina, la feu a les carnisseries o a la xarcuteria, sobretot, no? Que és la tècnica de curar. Què vol dir això de curar?
Bé, curar, bàsicament, que és una tècnica molt antiga, és el treball, l'addició de la sal i alguns altres ingredients, bàsicament per conservar la carn i sobretot per obtenir unes determinades característiques dels productes acabats.
Clar, això a casa, en una casa, per exemple, d'un pis de l'Eixample, això malament fer-ho, no?
Jo no ho recomanaria, no. Vull dir, això s'ha de tindre un mínim equipament i sobretot, vull dir, el curat vol dir... vol dir temps, amb la qual cosa s'ha de tindre un bon rebost o un bon local acondicionat per poder dedicar-hi temps amb les carns.
Va, per exemple, un dels embotits més coneguts o més estimats pels catalans, que és el fuet i potser del que tarda menys, com haurien de fer? És a dir, quines són les premisses que haurien de tenir a l'hora de fer un bon fuet, no, sinó a l'hora de curar un bon fuet?
Sí, bàsicament, primer sempre a partir d'una bona matèria prima, una qualitat de matèria prima d'unes carns magres i unes cansalades molt bones. A partir d'aquí, pues, lògicament, picar-les, pastar-les, afegir la sal amb els seus ingredients de curat, embotir-ho amb una tripa i això deixar-ho reposar amb unes condicions ambientals, aproximadament en un lloc que es pugui mantenir entre el 75% d'humitat i unes temperatures entre 10 i 12 i 13 graus, depèn del tipus de fuet, depèn del lloc, i a partir d'aquí paciència. En el cas del fuet, aquesta paciència pot durar entre 10 i 15 i 20 dies, depèn del lloc, les condicions i tot, no? Però, esclar, si ens n'anem amb una llengonissa, ens en podem anar entre 2-3 mesos, entre 2 i 3 mesos, i si ens n'anéssim amb un llom, o un cap de llom, entre 2, 3 o 4 mesos. I si ens anéssim un pernil, ja no us ho explico.
Clar, tu que diguem-ne que has corregut, com diem, la Seca, la Meca i la Vall d'Andorra per tot Catalunya per anar a buscar els grans embotits que tenim aquí a casa nostra, segurament que no és el mateix, diguem-ne, fer una curació d'un embotit, no sé, a la zona de per exemple, dels Ports de Tortosa a Beseit, que fer-ho, per exemple, no sé, a la Vall d'Aran, no?
No, és evident. A més, vull dir, no és que només, no només sigui igual, sinó que és que es poden fer diferents coses sempre que hi hagi les condicions climàtiques. I precisament, vull dir, són diferents coses perquè la nostra orografia aquí a Catalunya és tan complicada, per dir una manera, que nosaltres hem arribat a definir de forma genèrica tres tipus de, per exemple, tres tipus de llengonisses, de curats. Hem arribat a definir, diguem-ne, una llengonissa, diguem-ne, de la plana, que és una llengonissa tranquil·la, reposada, amb la boira, amb el fred, etc. Hem has arribat a una llangonissa més de muntanya, una que és una llangonissa més assecada, que li han tocat més els aires, etc. I després hem arribat a definir, bueno, la llangonissa tradicional que es fa sobretot al Pirineu i a les zones de Lleida, que és un xulís, que és un producte diferent, és un producte que està aplanat, etc. Molt característic.
Doncs escolta, saps què? El millor és que deixem, diguem-ne, fer les curacions als que en sabeu, i nosaltres en tot cas ja ens les menjarem, les llangonisses.
Oi tant, eh? I a degustar-les, que n'hi ha moltes, i jo us recomano que aneu pel territori a tastar-les, perquè totes són diferents i totes són boníssimes.
Moltíssimes gràcies, Josep.
Gràcies a vosaltres.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I en aquests moments de la guia Virgínies de la cuina catalana, avui tenim un gran amic, un gran aficionat a la vida, un gran aficionat a la cuina, un gran artista de les fotografies dels ocells, el senyor Carles Ginés. Carles, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tu ets aficionat a tot, no?
Bueno, sí, això vol dir que no sóc aficionat a gaire res, si sóc aficionat a tantes coses.
No, home, no. Allò de home de gaires oficis pobres segur, en aquest cas no, perquè
bueno,
quan fas fotos molt boniques, eh?
Ja.
Quan vens retratos, que diuen la gent gran, i quan vas als restaurants també t'ho passes bé. Digue'm algun restaurant per posar en aquesta gran guia Virgínies de la cuina catalana.
Bueno, mira, jo, la veritat, me decanto molt sempre cap a la Garrotxa, o sigui, cap a Olot.
Home, ara semblarà que ho dius perquè jo sóc d'allà dalt.
No. No, perquè quan me poso en el cotxe ja m'agafa, diguéssim, de Banyoles per amunt i sempre vaig cap allà dalt.
Fa el pilot automàtic, no, Carles?
Sí, quasi bé.
Escolta, i quin restaurant hi posaries a la guia Virgínies de la cuina catalana?
Home, jo a la zona de Olot hi posaria Cal Enric.
Cal Enric, a la vall de Bianya.
A Bianya, sí.
Què hi menges allà, ara aquest temps?
Oh, bueno, aquest temps...
Home, no sé, ja comença aviat la mitja veda, o ja ha començat, si no recordo malament. Vull dir, però la cacera, no?
Bueno, la mitja veda, sí, no sé, aquest any se la faran. No sé, aquest cap de setmana vull arribar a mi a veure què. La mitja veda era un bon moment per anar-hi, sí. Uh-huh. El que passa que el problema era posar guatlleres a la taula, perquè tortura todo bé, sempre se'n troba, però de guatllera era més complicat. Uh-huh. I una mitja veda sense guatllera és... potser no val la pena fer-la, saps?
Home, no fotis, sempre va bé i sempre amb una taula. Però clar, després tenim, diguem-ne, la temporada gran de la cacera, que arriba a la tardor, no?
Sí.
I aquí diguem-ne que en Jordi, en Joan i l'Isabel ja allò, obren les ales i despleguen, no?
Sí, això és veritat. Sí. Quan és temps de becada, pues sí, és un gran restaurant per anar a menjar becades, sí, evidentment.
També hi ha la part de la llebre. No sé si fas la ruta de la llebre a la Royal, tu.
No. Vaig en algun lloc a menjar-la a l'hivern, però fer ruta de llebre a la Royal no sabia que existís. Bueno, ja m'assabentaré, perquè no ho sabia.
Doncs mira, fem una cosa. Ara que acabem la fonda d'estiu, quedem un dia, faig una proposta i ens ho mirem, perquè tot això amb tu s'ha de mirar en temps.
Em sembla bé.
Moltíssimes gràcies, Carles.
A tu, Pep.
Que vagi molt bé.
Molt agraït.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda.
Doncs avui m'han dit que havia de quedar amb un senyor que en sap un niu de històries del Delta de l'Ebre, però sobretot en sap molt de l'arròs, de la pagesia, del peix, perquè és que el Delta és vida, i mira, hi ha el peix aquí. Ramon, sou en Ramon?
Ramon. Ramon de Baila.
En Ramon de Baila. Sí. M'han dit que vos en sabeu molt del Delta de l'Ebre.
Bé, sabem el que vaig estar, de quan vaig néixer, posim-li de quatre parts de la història del Delta, tres, jo les sé perquè tinc 83 anys. I dic, he tingut temps de moure-ho tot. Les més dolentes i de bones poques. O sigui, el Delta me'l coneixo pam a pam. I en acabat van tapar el Delta, nosaltres van aplanar el Delta. La gent del Delta. Per això tinc tant que contar, perquè sé tota la història del Delta. Del Delta treballat, no del Delta quan se va fer. Entenem-ho, perquè no hi ha que ni guarda que confundis que dir, home, que fa mil anys que és el Delta fet. No, de quan van aprenar el Delta i el van desarmar per a poder fer arròs, perquè aquí només se podia fer arròs llau, perquè resulta que això eren salines, tot, i si no hi havia aigua dolça, no es podia fer arròs, perquè ni el panís ni el blat, a gosara, prova de fer un any panís, i l'any que ve ja puja la sal. O sigui, que a l'aure aigua dolça, de llevar tres mesos de l'any, que som quan fem els treballs i les terres, de llevar d'aquests tres mesos de l'any, els demés sempre ha d'haure aigua dins dolça. Però allò es puja la sal en seguida. Això és la història nostra del Delta que tenim, per exemple. I, clar, aquest Delta el va treballar la gent del Delta, no els de fora. No, aquells senyors de fora que van vindre, en barret fi i sabata en cordó, que van vindre aquí al nostre Delta, perquè va sortir un decret de llei que Franco va dir tot aquell que tragui terres Hermes i fa serrós, li ho escriturarem a nom d'ell. Però com nosaltres, en la nostra història, posim-li, la ignorància és molt atrevida, nosaltres no sabíem aquestes lleis, perquè nosaltres estàvem dins el fang, dormíem dins el fang, dormíem en barraquetes de brossa. Nosaltres no teníem cap estudi, no sabíem res. Només els de fora, des de la capital i de la ciutat, abogats i gent d'esta, sabien les lleis, aquesta gent. Sabien les lleis. I clar, van dir, ui, quin pollastre allà. Doncs anem a veure el pollastre este, si podem arreplegar les pitxugues del pollastre. I així van fer-ho. Van vindre aquí i ens van dir, mira, tot això és meu. Canyassos, riets, lagos, muntells d'arena, tot això van aplanar-ho nosaltres en cavalls i machos, tapant-ho, i pales i eixades, fent carreteres i desaigües i tubo, en pala i eixada, sense menjar, per dins del fang sempre, sense menjar no, en poquet menjar. L'arròs no podíem menjar, l'arròs, perquè lo fèiem nosaltres, però Franco mos feia donar tot l'arròs. Hi havia un cupo que ell va ficar, que eren 7 sacs de 75 quilos, que ell ho havien d'entregar a ell a 3 pessetes, el quilo. I llavors, si et trobava res, ho havies de vendre. Però tu, per a casa, no te'l podies deixar ni un gram, només la semilla i res més.
Per anar cultivant, Ja m'ha dit en Rafel del Molí de Rafalet que era un poc de saviesa i de ben segur que ens en podeu explicar moltes històries. Clar, aquí estem en un lloc que a mi m'ha dit, diu, tu ves cap allà i veuràs una mena de barraca, però quan he vingut cap aquí dic, caram, això, una barraca no ho és exactament. Què és això?
Una barraca que vivíem nosaltres, són xosses, eren xosses, de brossa i de canyes. És allà on vivien barraques, perquè al poble només hi havia quatre cases, al poble. I el demés eren barraques i la majoria vivíem al camp. Per què vivíem al camp, en els xosses? Perquè resulta que d'aquesta manera com havíem d'anar a furtiu per agarrar tengues, anguiles, i llavors el conill de prova, que era la rata. Això era el que nosaltres menjàvem i havíem d'anar a amagatangar. I l'arròs havíem de picar, blanquejar-lo en un ferro i un gadup, que era un caixó, I llavors ma mare feia aquests minuts i l'amagava entremig el matrap que era de clofes de panís, entremig un detrás de l'altre, perquè venia a la fiscalia de tasses i mos feia reconeixement i el que agraven en arròs a casa ja sabien el que li tocava, on havia de tindre la semilla. Això és tan cert com ho dic, perquè sí, la gent d'este poble, els que ens sentiran, me diran, en cas, deixa vianda, dient tot això.
Home, és que clar, hi ha molta història per fer, molts anys, en 83. Sí. Què sou, del 38, vos?
Jo, sí, penso que sí, no ho sé. Vam venir voluntari als 17 anys, a voluntari d'aviació. Vam venir.
Déu-n'hi-do. Escolteu, tenim aquí uns camps d'arròs que van creixent, van fent la seva, estem a l'estiu. Aquest any, què creieu, que és un bon any per l'arròs?
De moment se veu un bon principi, de moment. Però és que passa una cosa, que aquí, ara, en aquest moment, la collitita es presenta una mica bé, perquè hi ha hagut bona sortida. Però és que el més cruel és, a partir de quan es piga, que es comença a espigar, llavors ve el problema. Perquè no sabem si farà molta calor, i ho vindran a pedregada o alguna així. Sempre esperes que no vingui tot això, perquè si fa molta calor, bueno, o sigui, molt toca tirar perquè no agarren malaltia. Perquè si fa molta calor, que faci molta calor, doncs se solcix i es fa negre i es fa molt bé. O sigui, si té un bromit, com l'hem passat, va haver un bromit, però també va fer mal, va fer molta calor. Hem passat. Esperem que un any no faci la barbaritat d'anguella. I nosaltres el que estem fent, això, és l'arròs, és que tingui sempre tindre bon any, ha de ser així, que no hi hagi molta calor, que no vingui una pedregada, i sempre l'agricultor sempre està a la orelleta del vent sense saber exactament el que passarà.
Escolteu, veig aquí que teniu una barca aquí a l'Almacén, que m'han dit, diu, veuràs un Almacén? Que d'allò, aquesta barca és la que anàveu vos a pescar?
Aquesta barca és la que anava a pescar. Però és que en tenia una altra, que van fer una, que la van fer el Jandre, com esta també està feta, del Jandre i jo, i aquella era més graneta, aquella era gran, perquè estàvem amarrats a l'ampolla. Aquella era gran, aquella pues, anàvem a...
Home, jo ja la veig gran, aquesta, què ho feia? 6 o 7 metres?
Sí, però això és una patera. Això és una patera, posim-li, el nom d'hora, que és una puntona, que diem nosaltres. Una puntona, no diem nosaltres. Però el que tenia jo era una barca d'anar a l'arrastre, al cargol, a la llosa. Aquella era més gran, estàvem amarrats a l'ampolla. He fet de tot, he sigut pescador, agricultor, anava sempre amarrat en tot, he sigut vigilant de les caixes, guarda, furtiu, molt furtiu, per a poder sobreviure. No roba, roba no, és que no m'ho deixaven agarrar ni les anguiles, ni les tengues, ni les granotes, no m'ho deixaven agarrar. Volien que m'ho morissin de gana, va ser la repressió, 40 anys així, sempre, no, 40 no, van estar gairebé 20 anys en una repressió fea, i encara continuava, vostè se calla, qui li ha mandat vostè a parlar, i hable-me vostè el cristiano, si parlaran en català.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Això, jo, a mi, en companyia dels altres companys i tots els que em puguin sentir, saben que dic la pura veritat, tampoc no hi ha dret que hagués de passar per estos tubos tan grossos com passar. Gana, i encara puc dir gràcies, jo puc dir gràcies, que aquí teníem tengues i granotes que d'amagat o de present les agarràvem, que a les capitals provets se morien de gana i no tenien res per al menjar. Allò era encara més cruel que nosaltres. I mira que nosaltres estàvem dins l'aigua i dins del fang, d'hivern i d'estiu, en aquell fred, descalços, sempre banyats. Sempre, no teníem...
Déu-n'hi-do, clar, està a l'estiu amb les calces, com dieu vos, calces curtes aquí, molt bé, però a l'hivern també és fred, no?
Anàvem descalços, que era tot fang, això. Les carreteres eren de fang, les carreteres. Les carreteres no eren de pedra com ara, perquè la llei ve, ara ve aquí, el turisme, es veu el delta, tot enquidrat i tot això. Hòstia, que majo! Se pensa que això mos ho van ficar els reis. No, no mos ho van ficar els reis. Això ho van fer nosaltres, però primer van fer-les de terra. En pala deixada, per als carros passar, i al costat lo tuvo, i a la part d'aquí el desaigua per desaigua, les terres. I van anar avançant de nord cap a sud, d'Amposta hasta el riu Mar. Això ha planat tot nostre, de la gent del Delta. I no van estar contents aquells senyors que venien aquí, li dient, treballa, este tros que això és meu, i li faré 3 anys llevades. I quan treballaves, als 3 anys, ja es ficava riendo. Què va passar? Que nosaltres vam fer els finques en aquella gent i a més els pagàvem un tribut. I ells se van trobar les finques fetes, això és tan real com jo estic aquí, i a més, les finques fetes, un arriendo, i va fer rics, un arriendo cada any.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ramon, escolteu, vos que teniu... deixeu-me veure una cosa, què hi teniu plantat aquí, en aquest camp? Bueno, aquest camp, aquest hort.
Sí, aquí és l'hort, mira, allà tenim carabasseres, per a casa. Aquí hi ha una tira de moniatos, per a casa. Allà hi ha dos tires de burgingueres.
Burgingueres són les albergínies.
Albergínies, sí. Enciam, enmig de l'herba. Enciam. Preventoneres de dues classes, de l'italià i de l'altre.
Però, com ho dieu, preventoneres?
Sí, preventoneres, preventons.
Sí, sí, el pebrot. És molt bonic el parlar que teniu aquí al Delta de l'Ebre.
Sí, d'embolicadet sí que està, però és el nostre deje i a cada poble té la seva, com ho diré, explicació. Parlem a la nostra manera. Nosaltres ni som valencians ni som catalans. Nosaltres estem enmig. M'entens? Com jo, Sant Jaume, Ampolla, Perelló... O sigui, cadascú té un vocabulari, m'entens? Cadascú és el mateix, però en diferents...
Però, per exemple, si ara aquí hi hagués una persona de l'Ampolla, de 83 anys com vos, parlaríeu un, diguem-ne, un català diferent?
No, igual, el mateix. Ells parlen igual, m'ho entenem perfectament, i jo igual entenc a ells que ells m'entenen a mi, perquè també vaig estar a l'Ampolla molt de temps, i ho puc dir-ho, i si parlo un prellòlic el mateix, i si parlo un de Camarra igual, si parlo de Senyal bé igual, o sigui que ens entenem, i el millor vocabulari d'ells és un deje a la llengua, un deje, que jo he experimentat sempre, és que no, perquè al final el prellòlic pues, m'hi diran, doncs, què dieu vosaltres? Pues, què dieu vosaltres? I nosaltres diem, ja què dieu vosaltres o què? Sí.
Per exemple, això que teniu aquí darrere al costat de la barca, sí. Què hi teniu plantat aquí?
Allò és vinya. Vinya. I això que hi ha aquí són carlotes, carlota.
Carlota, la carrota, la pastanaga.
La pastanaga, que diem carlota. Nosaltres, perquè ens agrada molt i fem un planteret, i ara aquí es farà pues, un món d'allò. I allà és vinya, raïm.
De quina varietat són aquests?
De què raïm? Doncs és negre, blanc, com allà tot allò que tenim, tota la boranquella, tot això també raïm, blanc i negre, i ja de plantat d'este sense pinyol, també.
Què dieu ara? Sense pinyol?
Sí, sense pinyol, sí. Allà hi ha tres parres noves sense pinyolet, d'este que no té pinyolet. Són molt d'allò. Sí, i això aquí són anovers, d'estos americans, això.
Anovés.
Un anové americà, i aquell també. Això és també un anové americà. Són grossos. Enguany ja va fer un, este, molts ja va fer. Este d'aquí. I allò són presseguers, veus? Allò allà és presseguer, aquell allà que es diu d'estos de... No sé, d'estos planets que hi ha.
Aquests són petits, per això. Hi ha d'on empressecs, aquests?
Tres n'ha fet enguany. Perquè és jovenet, és minoret. I tot això, doncs, ja t'estic explicant. A novès, un altre nové de l'altra classe, és d'aquells grossos, naturals, este d'aquí és, doncs, petit, i anar...
I a tot el voltant d'aquest hort que teniu aquí, hi teniu camps d'arrossars, que clar, jo no sé vos, amb tots els anys que heu arribat a, diguem-ne, cultivar els camps dels arrossars, sí. Si ara, per exemple, ens sabríeu dir quina varietat és aquest camp que teniu aquí.
Perquè no, esperem un momentet. Anem a buscar l'aigua, aigua.
Doncs va, anem a buscar aigua. En Ramon ja el tenim ben begut aquí, perquè clar, escolta'm, jo ara estava veient aquí a tot el llindar i vaig veient tots aquests camps d'arròs i clar, jo els veig tots iguals. Jo no sé si vos, Ramon, sabríeu dir si un camp és d'una varietat d'arròs o d'una altra.
Sí, home, no sé, no puc dir de la varietat, però només que aquí sí, allà, a la part d'allà, aquella arrossal que estic partint en aquesta part d'aquí, allò es diu bomba. Aquella varietat bomba. I este que tenim nosaltres d'aquí, això es diu varietat cendra. Cendra. I acabat, n'hi ha uns altres, variants, que allò, claro... Exacte, doncs, no sé com t'hi diré.
Perquè vos...
Gleba...
El Bahia també encara n'hi ha de Bahia?
Fonsa. Bahia, que ja no se'n fa. Alguns, potser, alguns se'n fa.
El Tebre també hi ha, no, per aquí?
El Tebre? Sí, també.
També Sénia, també?
Sénia, sí. Totes les varietats d'esses que, claro, sí que sé, però no tenc d'acord de tot. I per cert, que jo tinc una llista i tot, que vaig fer una llista per a guardar-me-la, per a saber un dia demà les varietats que es van fer-se en aquesta època. Perquè van sortint cada dia, ne fan de noves. Surten varietats noves. I fiquen, perquè fan uns cruces, per a que doni més, per a que no trenqui, per a això, com la cendra. Aquesta cendra és una varietat molt bona i acabat en un molt bo, també.
Fa una estona ens parlàveu de sobretot de l'aigua dolça, l'aigua salada i això. Els últims anys esteu patint una mica perquè, no, aquest delta de l'Ebre sembla que se'ns l'està menjant al mar, no?
Sí, tenim un problema bastant gros, molt gros, i jo, pues, la veritat, no mos acaben d'escoltar, perquè jo, quan van entrar a la democràcia, un company me va dir, ja ho saps que entrem a la democràcia, que estàvem en tota la dictadura. Jo li vaig preguntar al company, dic, això és bo per a menjar? I va dir, no, home, no, Ramon, què dius tu? Això no és per a menjar, això és per a parlar, pogués t'expressar, de que, i que guanyes, tampoc no t'escoltaran, jo. I això està passant, tal com jo vaig dir-ho. Perquè, claro, ara passa que la regressió aquesta, que jo ja vaig fer un programa ja fa molt de temps, fa almenys 10 anys, que resulta que la mar va venint de la part de Ponent, que diem, de la part que vaig de Ponent, i va menjant-se tot el delta de la part d'allà, de les salines, voltant, i va pujant l'arena, la porta de cara a l'ampolla. L'arena la puja d'allà i la tira allà a l'arena. Però s'està menjant el delta d'aquí, però no poc. Cada temporal que ve, avança. Avança. I si no es fa algo, perquè estan les terres d'arròs, està tot això, el que ens ha costat de traure, de treballar-ho i de tot el que, pues, només demanem que ens facin, pues, algo, però no un malecó d'arena, no un malecó de defensa d'arena, perquè l'arena, un malecó d'arena, és paper banyat, perquè la mar quan arriba se ho menja tot, se l'emporta igual. Ha de ser pedres, com hi ha allà, que hi ha un restaurant que es diu dels Bascos, està voltat de pedra grossa. I no se l'han portat, no. Què vol dir això? Que fent amb pedres grosses, molt grosses, de 1.000 quilos i de 800 quilos cada pedra, i fent espigons, de cada dins, per a desviar la mar, que aguantaria molt. Jo no dic que fos una cosa per a tota la vida, però aguantaria molts anys. Aguantaria perquè aquell tros d'allí és la imatge de lo que podria ser el de més. És una imatge, el del restaurant. I ja t'ho diu, no fiquéssiu arena, perquè cada vegada que fa un balicó d'arena fan per aguantar. I bé, el temporal de baix, d'aquí llevant, en seguia seu menja. Al moment, tot, i a dins que se'n va. I avançant, de gran manera. Si no mos fan algo que no mos donen, que no mos donen paraula, sinó que facin algo. Que facin algo. Perquè això de una paraula i no fer-se, hi ha molt de costum. I nosaltres només patixo una cosa, heu, que quan venen els moments de les votacions, tots volen que votéssim en ells. I en acabat que han votat, ja no se'n recorden de nosaltres. Per què ho fan, això? Se n'han de recordar que han acabat d'una vegada bé l'altra. I nosaltres també som espanyols, nosaltres també paguem, nosaltres paguem un tribut, nosaltres som espanyols i necessitem una defensa. Quina defensa tenim? És el govern. Ell és el que mana. Perquè d'autonomies n'hi ha 18 i el govern central de 9. Imagines 5 anys de governs entre ells. Pues, entre tots que facin alguna cosa.
Escolteu, heu dit que vos teniu un barco més gros. Clar, anar a pescar avui i anar a pescar fa 20 o 30 anys també devia ser molt diferent.
Sí, tan diferent que és una imatge com de la nit al dia. I què vol dir això, de la nit al dia? Que llavors hi havia molt de peix, hi havia molta almeja, hi havia molt de canyut, que diem nosaltres, o sigui, navalles, hi havia molt de peix de tota classe. I sortíem al caragol pungent en el rastellot, darrere, en la barca, i agarrem sèpies, agarrem palaes, agarrem llangostins, agarrem almeja, caragols, i de fer el jornal, perquè hi havia de tot. Però ara, entre que arribat el cranc blau, que menys mal, menys mal que una que l'han fet encara ha sortit bona, que el calc blau lo crompen, perquè resulta que s'ha menjat tot lo cranc nostre que hi havia d'aquell terreno, lo cranc nostre se l'ha menjat tot, lo cranc este. L'ha fet desaparèixer. I ara ell, podríem pensar a fer l'amo. Les sàcies, no poden calar les sàcies moltes hores perquè se menja la sàcia. Com són tan grossos, se menja la sàcia. I llavors, menys mal que encara ha sortit bo i el crompen. I encara van tirant avant de bo que poden. Que poden, d'esta manera.
Ara es veu a molts restaurants aquest cranc blau que, tot i que no és autòcton, com a mínim es pot cuinar.
Molt bé. És això, que menys mal que encara mostrava una miqueta d'allòs. Però jo parlo amb companys del mar, com jo, com a mariner, que he sigut també, i tinc molts amics tots, de baix al port i tot això, i sempre, oh, com va això? Va, doncs què? Com, anem tirant sort del cranc. Ara no és res, no és res, no sé què farem. Això te fa mal cor, de sentir això, a sentir que no hi ha tellerina o coquina, diguem com volguéssim, tellerina. I llavors, a la nostra època, treballàvem i fèiem 80, 90, 60, 70 quilos de tellerina, 40 quilos de tellerina. Els que anàvem 50 i pico d'homes a la tellerina d'aquí al poble. Ja teníem un jornal, que la confiria pescadors. Els altres anàvem a la sàcia i acabat a marxar. I sí, hi havia de tot. Això s'acaba. S'acaba. Ho faig a pie. S'acaba. S'acaba. Anem de cara... És que no vull dir-ho tampoc, perquè jo a lletra no en tinc. I qualsevol que m'escolta me dirà: això també vol dir que està arreglat del cap. Ai, si estic arreglat. Tal com he estat vivint, l'abundància que he vist de fauna, perquè fauna dins del nostre riu, a l'Ebre, a la Bocana, entraven manades de dofins. Manades, vistes meues. No m'ho ha dit ningú, això. Hi ha esturions dins del riu.
Això ho heu vist?
Jo ho he vist, jo, sí. Hi ha esturions. Que hi havia un senyor que va vindre d'allà a Rússia, que li diuen l'esturianero, perquè el que ens en dirà, dirà, tot a l'argó. I va vindre per això, pels esturions, per caviar, per agarrar esturions. O sigui que el riu nostre, perquè l'aigua era tan bona i tan verdadera que arrambava tota la classe de peix. Però ara, tot ho estem podrint. Tot, tot, de dalt i de baix. Tot ho estem podrint. Què fem, senyor? Val la pena viure tants anys? Jo no penso que no valdria la pena. Perquè si han de viure 100 anys més, i d'aquests 100 anys, que fico una barbaritat, fico una barbaritat, ojalà es pogués arribar. No ven catàstrofe, no m'ho crec.
Home, Ramon, hem d'aprendre de la saviesa de vos i de la gent com vos, de la vostra edat, per sobretot per poder fer, no? Perquè hi ha d'haver-hi un futur aquí.
Sí, lo veig molt difícil. És que no mos paren els peus. No parem. Si nosaltres, que som la misèria, no mos podem parar els peus. I aquells que tenen, que mos diuen que nosaltres no podem fer una foguerada per la fum. I allà han d'estar aquell munt de pous de petroli i tot allò que permanent, i fàbriques, a veure, allò no podem parar mai la vida, que és el negoci i la vida.
Escolteu, a part del peix, a part de l'horta, de l'arròs, també tenim moltes altres coses bones aquí al Delta. Per exemple, les baldanes.
Home, això ni cal ni parlar-ne. Sí que són bones baldanes aquí,
Encara mengeu?
Sí, home, per què no? És la meua mos preferit, la baldana de casa, que si a vegades la comparra aquí, quasi bé totes són de casa, perquè ja han agafat lo d'allò, lo punt, del que les fa, de que donen aquí. Per exemple, una miqueta de salseta, com entenc, no molt, una miqueta de salseta i sang de tocino, si pot ser, la sang que sigui tocino, i una mica de cansalada i trossets dins, allò, i sí, agarren una baldaneta o dos d'anguelles calentetes i han acabat de rascar l'orella, clar, i un traguet de birre darrere.
Clar, les baldanes aquí hi ha una cosa molt curiosa, que normalment les carnisseries la fan un dia a la setmana, que és aquell dia que te la pots menjar calenta,
sí,
no?
Sí, un dia a la setmana es porten. Jo tinc una botigueta allà al costat de casa, una botigueta, perquè quasi es porten a les botiguetes menudes, això, ara. I allí tinc una botigueta que en dijous, la porten en dijous. I escolta, escolta, fill meu, guarda'm en 6. Vindrem, l'oïllos, guarda'm, ella s'apunta les 6, aquelles. Perquè a mi m'agrada, en quan, això no m'ho sigui, no podem fer-ho, perquè ataca, m'entens? Perquè la sang i això, el seturi i tot això. Jo, gràcies a Déu, estic bé. millor de tot, però també faig una truita de pastilles, eh?
Algú no us en deveu prendre de pastilla, no?
Sí, sí, claro que me'n veig.
Claro. La del colesterol?
Sí, la del colesterol, la de totes, però en poc de quantitat tot, perquè no tinc... Perquè també me porto bé, no em porto malament. Ja que allà faig una cosa així, d'una baldana o dos baldanes, eh? I en acabat, doncs, ni bec alcohol, ni fumo, ni res de tot això, mai. Alcohol mai, fumar sí. Fumar, i vaig fumar fa 40 anys, i me'n vaig deixar-me'n. Perquè vaig dir, això d'en Xocotet m'ha de dormir a mi, perquè tossia molt. Dic, vols menjar un dia, de tant de tossir.
Sí. Escolteu, Ramon, i vos cuineu o no?
Sí, cada vegada. Pues, a mi passa ara que estic amb ma filla, el Jandra, que el dia 23 d'este mes farà 2 anys que em va morir la dona. I, claro, hem estat 63 anys junts, vull dir que tota una vida. I quan ma filla viatja, dic, pues no he d'anar, m'ho anem a Tortosa, ho anem aquí, pare, cuina. I a mi no cal que digui què he de fer, que tenim de tot, gràcies a Déu, no era com a llavors, que havia d'agarrar salabre i vies en el duo, agarrar tinguetes, que jo no havia res més, ja. Avui no, avui hi ha de tot. Avui fer menjar és no res, perquè...
Què sou més, de cuinar arròs, de fer guisats?
De tot, de tot, de tot. Arròs, encapat guisat, macarrons, si convé. Sí, no, sé fer menjar.
Abans, quan parlàveu de que anàveu a pescar, una cosa és pescar al mar, sí, però l'altra és això que heu dit, no? la tenca, per exemple, no? Sí. Aquests peixos, diguem-ne, que no arriben, diguem-ne, a les botigues, a les peixateries, no. Que és autosuficiència.
Sí, sí, i molt bé.
Mira, ja n'hi ha un que pita aquí, eh? El veí.
Sí, no, i no, que són vins. Doncs, t'ho dic jo per això, han dit que d'altre matí la tenca la fèiem servir per fer arròs a banda. Se feia molt arròs a banda, perquè la tenca és especial per fer arròs a banda, el caldo d'ella és especial. I ella, com a tenca, com a peix, és boníssim. El que té moltes espines.
Espines, no? Sí. La tenca és semblant, podria, és un peix d'escata gros, eh? Sí. De grans dimensions.
Sí, 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 home, pot arribar a fer 8 quilos, i això, però té la majoria encapat els ous d'ella. Els ous són boníssims. I té bastants, perquè hi havia restaurants que es dedicaven a comprar tenques així per treure els ous, per a fer un caviar, un sistema caviar. Molt bons, són molt bons. Bé,
I quin altre peix teniu més per aquí?
Aquí, home, aquí tenim l'anguila, que és bona, molt.
Bueno, ara som l'estiu i l'anguila és un peix d'hivern, no?
No, d'hivern i d'estiu, el que passa que ara no es pot agarrar. I ara només pesquen les pesqueres només del Canal Vell i això que és de Sant Pere, la societat de Sant Pere, a l'anguila. Ja no pesca ningú més a l'anguila. Però l'anguila és bastant bona. Ara, xapada és boníssima. Així també. Però...
Com és xapada l'anguila?
Sí, xapada, fer xapadillo a huerta i secada.
I secada amb aquest aire,
sí,
no?
Sí, en una miqueta de sal, se dica, i quan està prou sequeta, llavors rostida a la planxa. Sí, molt bona, eh? Sí. No té espines de valentes, l'anguila. No.
I segur que és tan bona com el peix blau, eh?
Sí, no, és que és peix blau.
per això us ho dic, per això us ho dic.
Sempre que és peix blau, i t'ho puc dir, Déu, perquè l'àngula, que ha sigut un gran pescador, d'àngula, de l'àngula, de l'anguila, la filla, l'anguila, resulta que, saps com l'agarrem aquí?
Com l'agarreu?
En la llum. Si no hi ha llum, no entra. Per què? Perquè la sardina i tot el peix blau va a la llum. Estàs a cas? Sí? I l'angula també va a la llum, és peix blau.
Clar, de fet, l'anguila és un d'aquells peixos que té una història bonica, no? I bonica i màgica a la vegada, perquè diuen que totes les anguiles van a desovar al mar dels Sargassos, que això és allà al Golf de Mèxic, i després tornen cap al riu d'on són, no? Les anguiles.
Sí. Però, aquí... un misteri, molt gros. Jo puc dir-ho perquè jo he sigut pescador i, a més d'hivern, vaig estar més de 12 anys treballant llogat al lago de Buda. D'hivern, d'estiu no. I allí vaig veure que fèiem anguiles en quantitat, nits de temporals i tot això, a les pantenes i diemnados, les pantenes que vivien entraven allí a l'anguila, i grosses de totes les mides, menudes i grosses i més grosses. I mai en la vida ni si em van xapar, ni em van fer d'anguiles, i jo agafant de tota la vida i tot això, mai en la meva vida puc dir haver vist un ous d'anguila. Ous, els ovets d'anguila, que crien. En la vida ho he pogut veure, ni jo, ni la meva deu al cinc al cel que les xapava i això, mai. I és un misteri. Se'n van a desaboar allà, però no puc saber mai veure una anguila en ous.
Haureu d'anar cap al Golf de Mèxic, no?
Sí, allà, a les grans profunditats d'elles, i allà diuen que desoven, ho diuen, que desoven i moren.
Totes les anguiles del món.
Ho he vist. Diuen que desoven i moren.
I és quan arriba aquí, diguem-ne, els mesos freds de l'hivern, quan tornen les angules, no?
Que estan en angules aquí, que no sabem si van... Han hi hagut molts que han dit que va un any. Bé, tarden a arribar aquí, a les aigües bones. A les aigües, les boques del riu, aigua dolça. És d'aigua salada, però també és d'aigua dolça. Ella, ella es cria als rius i tot això. I dic jo perquè... És un peixet que naix allà i encara ve aquí a mossar dels mateixos lagos que les mares van estar. A veure com ho saben això elles.
Alguna estona d'aquestes de la fonda també mirarem de profunditzar amb tota la part del marís del delta i de les anguiles i les angules. Ramon, jo no sé com ho veieu vos, podríem dir, aquest delta de l'Ebre amb aquest jovent, diguem-ne, que ara li queda tot el futur per endavant. I veieu que hi ha pagesia jove?
Sí, hi ha pagesia, clar que sí. Ja hi ha molta joventut, hi ha empreses ja, s'han fet empreses d'ells, i arrenden terres dels altres, d'aquells, podríem dir, aquí, la meva gent de ti, quatre jornals de terra. I venen aquí i diuen, xaques, mira, arrenda-me-la, home, que tornaré tant cada any. I estos han anat acumulant terres, ho fan d'aquesta manera, de gent d'aquí al Delta, no gent de fora. Per això, fico, el llibre que vaig fer, la gent del Delta van aprenent el Delta i ara tornen a ser de la gent del Delta. Per què? Perquè s'han fet empreses, com hi ha maquinària, avui a mà no es toca res, tot en maquinària, se pot portar molta terra, molta, la que vulguis. Jo sé una empresa d'aquí que porta 3.300 jornals de terra.
Ramon, esperem que aquest delta segueixi endavant, sobretot per la gent jove, per la gent gran, que ho veieu bé, i si us sembla m'hauríeu d'ensenyar aquest tractor tan bonic que teniu, que fa molta il·lusió aquest tractor.
Anem a veure el nom, a veure, no molt amortessant que necessitem.
Moltes gràcies, Ramon, per aquesta xerrada.
Sí. Què? Com m'ha anat, això?
Fantàstic.
Dic la pura veritat. Si necessites alguna cosa més, pregunta. Que estic per a tu. Sí, hi ha més coses que podem preguntar. Si vols, no pateixis.
Doncs vinga, mira, fem una cosa. Anem a veure el tractor i anem parlant.
Molt bé, home. Pues sí.
Què heu esmorzat avui?
Aquí, nosaltres, esmorzem res. La llet i dos pastilletes, i estardinàcia de vol.
Carai, però això és molt poc.
No, no, ja tinc prou. El que treballo és prou. Sí, home, ja puc estar content. Jo me conformo poder parlar i pugui ajudar. Jo ja tinc prou en això.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I arribats a aquest punt a la Fonda, la sobretaula, avui amb l'Enric. Amb l'Enric Torrent, que és una persona d'aquelles que en sap d'agafar la carn. És aquell home que acaricia les botifarres. Enric Torrent, bon dia.
Bon dia.
L'Enric Torrent de Can Pelai de Sant Climent Sescebes, que avui ens vols parlar de la baiona. Què és això de la baiona, Enric?
Calla, 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 que ja només de dir la paraula ja tinc la boca se'm fa aigua.
Que sí?
Escolta'm, ostres, les baiones.
La baiona, que no és el pernil de baiona, de França.
No. Tot i que pot ser fet amb un tall de pernil.
Exacte, de la cuixa,
Pot ser un tall de pernil de la cuixa, com pot ser la part del coll.
Clar, això és una part, podríem dir, una peça magra que té les seves vetes de greix, no? La part de la carn magra.
Ah, això és l'important. Aquell batejat de greix de dintre li dona uns aromes, uns sabors... Uf, terrible.
I escolta'm, aquest tall aquesta peça de carn, diguem-ne, grossa, tant de la cuixa com d'aquí de la carn magra, què té, Enric? aquesta baiona perquè sigui tan bona, quin tractament li feu a la carn magra o a la carn de la cuixa?
Mira, la carn aquesta el que fem és agafar-la, macerar-la amb la sal, el pebre, els condiments, la deixem reposar uns dies a la nevera perquè agafi, a la cambra, perquè agafi ben bé els aromes, i llavors hi ha dues maneres, o l'embotem amb cap, amb tripa de vedella, perquè permet per l'ample que és que hi entri, o si no l'emboliquem, nosaltres ho fem amb les teles del sagí. I és com queden, com s'assequen més bé, com queden més ben curades, i donen uns aromes terriblement bons.
Va, una baiona que, o un cap de llom, que ja deu tenir els seus mesos, 5-6 mesos, diguem-ne, de curació, podríem dir que és la versió, diguem-ne, per els llocs on no podem fer pernil, o que no tenim temps per fer el pernil, o la temperatura, o la humitat, doncs la baiona és una bona manera de poder menjar un tall de carn molt semblant a un pernil. Evidentment no és el mateix, eh?
Home, no és el mateix, i també era la manera d'allargar la matança del porc, d'allargar aquestes peces més amples, més gruixudes, de tenir-ne durant més temps, perquè, esclar, lloms n'hi havia dos, i si no feies pas el pernil, si no salaves el pernil, podies fer això també, aquestes peces de baiona i els dos caps de llom, tenies durant més temps peces d'aquestes grans.
Ui, ui, quina gana em fas venir. Enric, ui, escolta'm, si et sembla, torno a trucar d'una estona i parlem del fuet, que ja veuràs tu que el fuet podríem dir que ja és la bicoca d'això, eh?
Molt bé, doncs parlarem del fuet.
Gràcies, Enric.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat, arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I avui una cirereta d'Alice Maybrook que diu: tomata i orenga la fa italiana, vi i estragó la fa francesa, crema àcida la fa russa, llimona i canyilla la fa grega, salsa de soja la fa xinesa i l'all la fa bona. Doncs això, posem-hi all. Moltíssimes gràcies i fins la pròxima. Adeu-siau.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. casa és fals.